Valladés, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. El genial arquitecte suís Le Corbusier parlava de la vocació fraternal de l'arquitectura i de l'urbanisme al servei de l'ésser humà. Avui volem començar Pleiades parlant d'un tema molt relacionat amb això, l'urbanisme i l'exclusió social. I per a fer-ho tenim amb nosaltres Joan Olmos Llorenç. Benvingut, Joan.
Ben trobats, ben trobades vosaltres. Gràcies.
Gràcies a tu. El nostre convidat naix a Massamagrell, Horta Nord. És doctor enginyer de camins i professor titular del Departament d'Urbanisme de la Universitat Politècnica de València, on imparteix l'assignatura d'Urbanisme des de fa 20 anys. Ha sigut director general d'Obres Públiques de la Generalitat Valenciana des de l'any 1983 fins al 1988 i degà del Col·legi de Camins de la Comunitat Valenciana des de l'any 1980 fins al 83. Va ser cofundador, els anys 80, del grup ecologista Aviat, embrió del que ara s'anomena Acció Ecologista Agro. Ha participat i participa en moviments cívics en defensa del medi ambient i del territori. És membre actiu del col·lectiu Terra Crítica. Ha publicat articles d'opinió com a col·laborador dels diaris El País i Levante. Últimament, ha publicat un llibre col·lectiu sobre Ciutat Vella, un futuro para el pasado, diagnóstico sobre la Ciutat Vella de València. Joan, per quina raó naix l'urbanisme i quina necessitat té la societat en organitzar-se?
Bé, bon dia, abans de tot. L'urbanisme, si entenem en sentit més ample, és una disciplina, una matèria antiquíssima. Allà on apareix la fundació de la ciutat i la distribució de l'espai per a ocupar urbanament aquest espai, es pot dir que això és urbanisme. Encara que quan parlem d'urbanisme en termes moderns, contemporanis, estem parlant a partir del segle XIX, segle XX. Per què apareix l'urbanisme? L'urbanisme apareix, entre altres coses, per ordenar el creixement, per a resoldre els problemes de l'atapeïment de la ciutat industrial final dels XIX, principi del XX, i també per a posar límits a la propietat privada. En aquest sentit, podem dir que l'urbanisme, tal com l'entenem avui, l'urbanisme democràtic és una conquesta, com moltes altres conquestes que ha hagut sobre la problemàtica de la dona o sobre la problemàtica del medi ambient, és un pas endavant per a ordenar el creixement, posar límits al creixement i dotar a la ciutat dels equipaments necessaris. Això només es pot fer si se posen límits a la propietat privada, que és, en definitiva, d'on naix tot la programació del sòl.
Joan, últimament hem sentit a parlar molt de sostenibilitat. Aleshores, ens agradaria que ens comentaris què és per a tu una ciutat sostenible.
Bé, jo crec que s'ha parlat massa de sostenibilitat i moltes vegades les paraules se fan malbé, se tergiversen, se desestabilitzen, se desvirtualitzen, però, com diu un amic meu, cal encara utilitzar la paraula sostenibilitat per a que entengam del que parlem. Jo no tinc una idea personal de la sostenibilitat. És una idea que està acceptada en el món universitari, en el món social, i que té, diguem-ne, dos pates ben diferents. Una és, diguem-ne, allò que anomenem la sostenibilitat ambiental, crear ciutats que consumisquen pocs recursos, que siguin recursos pròxims, que genere espais de benestar, de poca contaminació, soroll, etcètera, etcètera. Això és la sostenibilitat ambiental, però a una altra banda està el que s'anomena la sostenibilitat social. No només cal incidir en la sostenibilitat ambiental, cal insistir en afavorir la cohesió social i la lluita contra la marginació. Si aquests dos potes no se complementen, resulta un poc asimètric parlar de sostenibilitat. Integrar la natura en la ciutat, remodelar la ciutat abans que créixer, arquitectures ecològiques, tot això complementa aquest quadre que anomenem ciutat sostenible, que en definitiva és mantindre els hàbitats urbans sense hipotecar aquesta qüestió que va vinculada a la sostenibilitat de la solidaritat intergeneracional, afavorir que els que vinguen darrere puguen gaudir de les nostres ciutats. A tot això estem parlant de, des del món occidental, des del món desenvolupat. N'hi ha moltíssimes àrees urbanes del planeta, i ara parlarem, suposo, que encara no han abastit uns nivells urbans com els que tenim, per exemple, en Europa.
Bé, devia introduir el concepte de sostenibilitat i ara vull introduir un binomi, no? El binomi centre-perifèria. Fins a quin punt condiciona les vides de les persones el fet de viure als afores o al centre de la ciutat?
Jo parlaria, quan parlem de viure a les afores, jo faria dos matisacions. Uns, els que viuen per exclusió, perquè no poden pagar els preus que se paguen al centre, i uns, els que voluntàriament viuen per una qüestió d'exclusivitat.
Exclusió, exclusivitat.
Clar, són dues coses diferents. Sí, sí. N'hi ha gent que no té més remei que anar-se'n a les perifèries, perquè és on està la vivenda barata, i hi ha gent que voluntàriament decideix viure en hàbitats urbans, allò que anomenem en Espanya urbanitzacions, condominis en Amèrica, urbanitzacions privades, tancades, cada vegada més noves ciutats creades per a gent, diguem-ne, de nivells de renda superiors. Això té diversos problemes. La ciutat, després crec que parlarem també de la ciutat dispersa, però viure a les afores té molts problemes. No solament per als que viuen a les afores, sinó també per al conjunt de la ciutat, que té que pagar uns costos socials, ambientals i econòmics que generen uns pocs només. És a dir, que de vegades quan reclamen les urbanitzacions privades, escolta, és que nosaltres paguem impostos però no rebem els mateixos serveis que els que viuen a la ciutat central. Mire, no volem acusar-los a ells de res, però sí que és cert que els costos que vostès generen són molt superiors als costos que generen els que viuen a la ciutat més compacta. I això és un concepte que de vegades cal dir-ho per a aclarir.
Joan, un dels principals problemes de l'urbanisme contemporani és la dispersió de les ciutats, no? Com més ben bé acabes de dir. Viure als afores ha generat un nou element d'exclusió. El cas de la revolució de les banlieues franceses n'és un cas?
Bé, el primer aclarim que la dispersió vol dir dos coses. Per una banda, desconnexió, és a dir, aquestes urbanitzacions que s'han creat i aquests creixements que s'han creat desconnectats de la ciutat. I per altra banda, dispersió vol dir baixíssima densitat. Estem parlant d'alguna cosa que en els anys 70 era un model i que avui és un model criticat. Les zones urbanitzades de baixa densitat, casetes unifamiliars. Per què és insostenible aquest model de ciutat dispersa? Pues perquè genera molts més costos que la ciutat compacta. Des del punt de vista social, des del punt de vista ambiental i econòmic, però des d'un altre punt de vista, la ciutat dispersa, la ciutat de les urbanitzacions, de casetes aïllades en piscina, a més dels costos ambientals, també té costos socials, i és que no afavoreix el contacte, no afavoreix la cohesió social, i genera guetos per baix i per dalt, com acabem de veure quan hem parlat d'exclusió i d'exclusivitat. En França, què és el que va passar fa uns anys? Bueno, és un conflicte que està sempre latent, no? Les banlieues, en França, en francès, banlieue vol dir lloc banal, és a dir, aquests llocs despersonalitzats de les perifèries que es van crear a partir dels anys 60 a base de blocs, torres i no pas urbanització. És a dir, hi havia habitatge, però no hi havia ni carrers, ni clavegram, ni serveis públics, ni hospitals, ni escoles. Aquests barris on s'ha recluït tot el tema de la immigració en França, ha estat el bressol on s'ha cuinat el malestar social. No vull dir que l'urbanisme siga l'únic responsable del malestar d'eixes perifèries, però sí que condiciona molt.
Ha contribuït.
Ha contribuït, perquè a més són espais sense control, on no entra la policia, on per suposat no arriben els serveis bàsics de replegada del FEM o dels serveis socials, i això és un peix que es mossega la cua i va generant cada vegada més malestar, fins que arriba un moment que per qualsevol escletxa, qualsevol xispa, esclata el conflicte social, com va passar en França fa uns anys, i que està sempre ahí latent, el conflicte.
I de quina manera podem dir que aquestes tendències cap a la ciutat dispersa han fet que es perdera l'essència d'allò que sempre hem conegut com la vida del carrer, no? El carrer, el concepte de carrer.
El concepte de carrer va vinculat de manera molt directa a una qüestió purament biològica dels éssers humans. Els éssers humans som éssers socials i tenim necessitat de contacte. I en la ciutat el contacte el dona el carrer i la plaça. Però el carrer té que tindre unes dimensions adients per a que això es pugui produir. Els grans carrers, les grans avingudes, només teniu que pegar una ullada per la finestra, no generen espais d'allò que podíem anomenar massa crítica per al contacte. Per què s'ha perdut l'essència d'allò que nosaltres coneixíem com a carrer? Perquè, entre altres coses, l'urbanisme sí que ha afavorit la pèrdua d'aquestes característiques. Per cert, el senyor Le Corbusier, el que heu citat al principi, jo el considero, jo no sols jo, si molta gent el considera responsable de que s'hagi perdut en les noves construccions a partir dels anys 60-50, allò que s'anomena la ciutat moderna, s'hagi perdut el concepte de carrer, perquè ell parlava de blocs, parlava d'espais oberts. Si teniu en el cap alguna imatge, per exemple, de Brasília, que és un poc el model de la ciutat lecorbusiana, és una ciutat on el carrer ha desaparegut. Però el carrer ha desaparegut perquè hi havia una intenció clara de combatre aquest carrer, perquè se considerava que la ciutat històrica era un lloc insalubre, antihigiènic, etc., i que el que havia que promocionar era les grans avingudes, les torres, els grans espais, amb molt bona intenció, l'assolellament, la higiene, etc., etc. Però això no era incompatible amb mantindre unes estructures urbanes que afavoriren la cohesió.
Perdona. Que he vist en crec que va ser en el Museu de la Ciutat i l'Urbanisme de París unes maquetes d'edificis dissenyats per Le Corbusier, i la idea d'ell era situar aquest element de la plaça, per dir-ho així, aquest lloc de trobada, al sostre dels edificis. És a dir, la terrassa era la plaça i hi havia equipaments esportius, culturals, etc., on la gent es podia trobar.
Des del meu punt de vista, i en aquesta universitat és un poc perillós criticar a Le Corbusier, especialment a l'escola d'arquitectura, on jo dono classes, però jo crec que això era una de les excentricitats urbanístiques del senyor Le Corbusier. Jo crec que no necessitem dir que era un magnífic arquitecte, però en l'urbanisme ha estat molt, molt criticat, entre altres coses, per aquestes que acabem de comentar.
Sí. I, tu diguem que defensaries més un model de ciutat mediterrània, no?
No sols jo, ara tot el món, no sols la cuina mediterrània està de moda, ara la ciutat mediterrània, la ciutat compacta, els americans estan intentant reconduir la idea de ciutat perquè el model continua sentint-se, però és un model que no passa de moda, perquè el que no passa de moda són els hàbits humans. És a dir, anys rere anys, passen els anys, passen les dècades, i la gent el que vol és trobar-se, contactar, tocar-se, saludar-se. I això només és possible quan la ciutat té una estructura determinada que anomenem ciutat compacta, que afavoreix aquest contacte. Que no solament és l'estructura del carrer, de la plaça, sinó també que dins d'una mateixa ciutat els sectors socials diferents estiguen barrejats.
Val, Joan, de tot això que estem comentant, aleshores podíem comentar que la manca de planificació pot afavorir la marginalitat, perquè clar, si estem, estàs insistint en la idea de planificar, de dissenyar, no? I tornar a aquestes ciutats on realment el concepte de carrer sí que està present. De fet, estic pensant un poc, no sé si li ve el cas, tu m'ho dius, aquestes noves urbanitzacions que fan de blocs de finques que sí que estan dins de... estan a prop del centre ciutat, no? Per exemple, carrer Guàrdia Civil, sí, que van fer una sèrie de blocs que ahí repleguen l'atri un poc, no? Aquest sí, punt de trobada de sí, l'atri romà que sí, podem tenir, sí, i després hi ha un parc central, però que també no està tancat, com poden haver-hi finques a cases a Anglaterra, per exemple, que sí que el tenen tancat, sinó que està obert per a tots. Aleshores, però ahí, per a mi, de vegades he vist com si volguessin arreplegar un petit poble, no? Dins de la gran ciutat, un petit poble per a veïns, que en certa manera sempre deien, no, allí van els professors. I això em crida l'atenció ara que estàs dient totes aquestes coses. Una manera de reflectir, però amb finques, no? Sí. Aleshores, aquesta planificació, sí, està planificat i pot afavorir a unes persones d'un cert estatus econòmic, però hi ha gent que no pot anar-hi. Aleshores, estem novament, planifiquem, però novament excloem. Aleshores, tornant un poc, tornem. La planificació és una de les causes per provocar...
La planificació i la no planificació.
I la no planificació, exactament.
La planificació i la no planificació poden ser unes ferramentes claus a l'hora de mantindre la marginalitat.
Clar.
És a dir, podem utilitzar la planificació per a marginar, és a dir, aquí los de baja renta, aquí los de renta, aquí los que tal, això és objecte de la planificació. I una altra és la no planificació. Quan no n'hi ha planificació, és a dir, la llei del més fort, i la llei del més fort sempre vol dir que els més potents del punt de vista econòmic i polític són els que ocupen els llocs més privilegiats de la ciutat. Teniu en compte que així estem parlant de planificació urbanística en un país on n'hi ha planificació urbanística, però en el tercer món, allò que anomenem, ara ja no és el tercer, seria el segon, perquè el segon, ara ja no n'hi ha dos blocs, no? Ara ja només n'hi ha un. Allò que anomenàvem abans el tercer món, el 80% de la població viu en zones que no tenen ningú tipus de planificació, no n'hi ha ningú tipus d'urbanisme. Un urbanisme, després parlarem, suposo, per voler-ho preguntar, que és això de la ciutat informal, però sí, és cert. L'escala humana arranca de la vivenda, continua en el barri i acaba en la ciutat. És a dir, no podem eliminar un dels graons, no? És a dir, la casa, el barri, la ciutat. I aquests tres elements tenen que estar harmònicament conjugats. Jo sempre dic que una bona vivenda comença per un bon barri. Hi ha molta gent que busca la vivenda, la qualitat de la vivenda, però no busca la qualitat del barri. Quan li dius, escolta, però tu saps que aquesta vivenda de luxe, no sé què i tal, està en un barri que no té equipament, que no té... I no vull assenyalar per a no generar distorsions en el mercat immobiliari, no? Però hi ha molts barris de, diguem-ne, alto standing que s'han creat en els últims anys en València, que la gent que s'ha posat a viure ahir, quan s'ha posat a viure, s'ha donat compte de que...
No tenia serveis,
que, diguem-ne. El pa, el diari, la botiga, el no sé què...
Han fet uns pisos perfectes, però després a l'hora de la connexió...
No n'hi ha barri.
Si no et fan com, per exemple, i així com a Barcelona, per exemple, la part última d'on està el fòrum...
El Fòrum de les Cultures del 2004, que ha sigut un gran fracàs. Un gran fracàs.
Eixa part, jo...
Un gran fracàs.
Vaig al·lucinar-me
a manar. Va ser un gran espectacle en el 2004 i des del punt de vista urbà ha estat un gran fracàs.
Sí, perquè allí...
Un fracàs per a la ciutat, no per als que especularen en aquells
espais. Ah, no, per descompte.
Però un gran fracàs en quin sentit? En el sentit que la gent no hi ha anat a viure o que no s'ha inserit bé en les dinàmiques de la ciutat?
No, és pel que ha dit ella, que no té serveis. Apenes te serveix, aquest barri.
Primer,
tampoc,
perquè està ja en la punta. Sí. Sabeu que estem parlant de on s'acaba la Diagonal.
Sí.
El número 1 i el número 3 de la Diagonal estan allí, justament, que encara no estaven construïts. Primer, perquè està, diguem-ne, Segon, perquè arrossega una història de marginalitat. Allò era, diguem-ne, en paraules un poquet vulgars, el cul de la ciutat, on anaven tot.
Les indústries.
Els abocadors, la indústria, la tèrmica, l'abocador, el riu Besòs, que estava contaminat.
Sí.
I la recuperació del fòrum va ser una recuperació monumental, no? De grans equipaments per a exposicions i actes i tal, però, i a més, va trencar l'estructura de la illa de Cerdà, de l'Eixample, i va introduir un element absolutament aliè a l'urbanisme barceloní, que era la torre. Hi ha uns quantes torres. Després n'hi ha un districte que es diu 22 Arroba, que és un districte terciari, d'oficines, etc. I jo no tinc informació, diguem-ne, molt directa, molt recent, però tinc la impressió de que allò no ha quallat com a lloc, diguem-ne, residencial.
Residencial.
No, no, i és cert, jo vaig estar allí en un hotel quan anàvem a unes jornades i vaig estar tres quarts dalt d'un taxi. Tres quarts dalt d'un taxi per arribar al lloc on es duia a terme el congrés. I després, volent deixar a sopar, és que no trobava res, caminant, i al final a un supermercat em vaig haver de comprar una cosa i anar-me'n a l'hotel. No hi havia res.
Cal tenir en compte que la Diagonal té 11 quilòmetres de llargària, i això són molts quilòmetres per a una
ciutat
espanyola.
Sí, mons.
Bé.
Bé, Joan, i què es podria fer des de l'urbanisme per millorar la condició de vida de ciutadans, l'habitabilitat i la inserció per tal de temperar l'exclusió social?
Bueno, jo crec que algunes de les coses que hem dit, si les mireu en positiu, quan critiquem, de vegades ens dius que critiqueu, critiquem, però en la crítica n'hi ha una part positiva. Ja hem dit algunes coses. Jo assenyalaria tres coses. Política pública d'habitatge, recuperació d'espai públic i política de barri. Només a partir d'aquests tres nivells, la casa, el carrer i el barri, es pot parlar d'integració urbana. Si me pregunteu un model de ciutat que complisca tots aquests requisits, jo no us en diria en aquest moment cap. N'hi ha experiències puntuals, locals, de barris, de coses que s'estan fent, en Espanya, en el nord d'Europa, en centre Europa, en França, però jo crec que no n'hi ha una altra... És a dir, la ciutat és un espai, per definició, hauria de ser un espai democràtic, en el sentit de que tots els seus habitants tingueren accés als mateixos serveis i a la mateixa qualitat de vida. Quan així es diu... habitatge públic, vivendes de promoció pública, però clar, la vivenda de promoció pública són en el barri de, no vull tampoc assenyalar, on, pues, tornem a travegar, no n'hi ha equipaments, tot el dia penjar del transport públic o del transport privat, això no afavoreix la igualtat ni la integració urbana.
Bé, en la línia del que estàs comentant, hi ha gent que pensa que la societat actual és una societat fonamentalment egoista, en el qual cadascú pensa en el seu propi benefici, en la seva comoditat, i en aquest context pareix que a la societat no li importa l'existència de barris marginals o perifèrics. De quina manera la universitat pot contribuir en l'educació de les noves generacions perquè canvia la consciència respecte d'aquestes coses?
Jo vaig escriure un article fa uns mesos clavant-me la politècnica respecte a què pot fer la universitat. No? És a dir, l'urbanisme, fonamentalment, estem parlant de les escoles d'arquitectura, de camins, altres facultats també. Què podem fer? Pues introduir el que avui en moltes parts del món es considera l'urbanisme social i ecològic. I això passa per començar per la formació. Jo en aquell article qüestionava què és el que estem ensenyant als nostres estudiants. Si estem en el camí del segle XXI o estem encara en reminiscències d'un urbanisme, diguem-ne, tecnocràtic. I tinc la sensació de que estem més en la segon part que en la primera. El nostre grup de treball en l'Escola d'Arquitectura, que es diu Taller 21, el nom el posàrem quan estàvem encara en el segle XX, no? Intenta modestament introduir totes aquestes qüestions de la sostenibilitat urbana. I tinc que dir que encara tinc la impressió, no sé si és cert o no, que se'ns mira com allò que es diu en castellà, bichos raros. Quan, torno a insistir, en moltes universitats europees parlaria de sostenibilitat urbana i d'arquitectura sostenible ja és habitual en els programes i en els currícula. No? Per tant, jo crec que és molt important que les noves generacions, que per cert, jo ho veig cada dia en els nostres alumnes, tenen una gran receptivitat per totes aquestes qüestions. No els sona a excentricitats. ho veuen com molt natural, ho veuen com normal, probablement perquè s'han educat ja en una generació en què les qüestions de medi ambient, i almenys en el que és la cultura social i també en les lleis, quan jo estudiava la carrera, la paraula ecologia pràcticament no existia. Quan jo estudiava no hi havia lleis que protegien el medi natural, ni totes aquestes qüestions, i això sí que ha sigut un gran avanç.
De fet, mirant en les assignatures que imparteixes mateix, jo crec que en tens una, Ciutat i Sostenibilitat, crec que era una mateixa, o sigui que en el teu...
En el nostre grup, el nostre taller 21, som els primers que hem començat a parlar d'ecologia urbana, som els primers que hem parlat de mobilitat urbana sostenible. No ho dic amb plaer, perquè ja ens agradaria que foren molts
els que s'acolliren també.
Perquè això ens permetria també debatre, intercanviar i tal, però tinc que dir que lamentablement sí, ja n'hi ha alguna gent que comença a introduir en els currícula, però tinc la sensació de que encara som un grup molt minoritari dins de la universitat.
Recentment has participat en el fòrum, en el 18è fòrum Lluís Vives, crec que es va celebrar a la Universitat Cardenal Herrera, i mirant doncs, un resum de la teua intervenció, ens han cridat alguns conceptes doncs, l'atenció, com és el de ciutat invisible. Ens agradaria que ens comentaris un poc a què et referies amb aquest concepte?
No, jo crec que no és una denominació original meua. Sabeu que n'hi ha un llibre molt famós d'Italo Carbino que es diu les ciutats invisibles.
Sí,
jo me referia a aquesta gran quantitat de persones del planeta, alguns calculen que són 1.300 milions, estem parlant de molts milions de gent, que viu, per exemple, al carrer, que viu, per exemple, sobre marismes, que viu, per exemple, en abocadors, que viu, per exemple, en cementeris. En Egipte, en el Caire, n'hi ha molta gent que viu en els cementeris, on també, per cert, n'hi ha gradacions socials, que viuen en panteons i els que viuen més a la Jeroia, però no un ni dos, sinó moltíssima gent. O allò que anomenem les faveles brasileres, no? Gent que viu en les vessants de les muntanyes, vessants on de tant en quan se produeixen les llavissades i una catàstrofe, xabolas, ranchitos, se diuen en algun altre país sud-americà. Això són 1.300, 1.400, millor amunt, millor avall, de gent que no són visibles, que no formen part de, la xarxa urbana del món, que les seues economies no tenen res que veure amb l'economia formal, i els urbanistes utilitzen un eufemisme, i li diuen, a aquestes ciutats li diuen la ciutat informal, que és un eufemisme molt eufemístic.
Era un concepte que havies comentat abans també, no? La ciutat informal l'havies dit també,
sí,
l'havies introduït.
Els urbanistes això li diuen la ciutat informal.
Vaja.
La informalitat, sabeu que és un concepte col·loquial que diu, això va vestit informal.
Això ho associes amb moda.
Clar, el que vol dir que és una ciutat que no té forma i que, a més, està fora del circuit de l'economia. No sé si sabeu, per exemple, que a Madrid hi ha una gran favela que es diu la Cañada Real Galiana, en una antiga, una vereda, on hi ha 40.000 persones. I això fins que no va aparèixer un conflicte en la Comunitat de Madrid, perquè va haver un intent de desallotjar-los d'allí, no se va fer visible, la gent no sabia. Jo tan sols, que me dediqui a això i els meus companys, no havíem sentit parlar mai de la Cañada Real. 40.000 persones.
40.000 persones.
Això és el que me referia jo quan parlàvem de la ciutat invisible.
I tant. D'invisible no té res
no,
en absolut.
No.
La invisibilitat
és invisible és... perquè no n'hi ha ningú interès en que...
Exacte, que s'assabenta ningú.
Exacte. Joan, últimament estem sentint parlar moltíssim en els mitjans de comunicació sobre la problemàtica del barri del Cabanyal. Quina relació tenen aquest tipus de problemes amb la política?
El Cabanyal, mare de Déu. El Cabanyal donaria per a parlar en una altra sessió, però tal com estan les coses avui, preferís que no hi hagi moltes preguntes sobre el Cabanyal. La relació amb la política? Jo crec que la relació amb la política pues té quasi tot, eh? Ens agrada o no ens agrada, no? La política és la que decidix. Anem a veure, nosaltres utilitzem tres paraules del llenguatge clàssic, perdoneu la petulància. Una és la urbs, d'on ve urbanisme, que és la ciutat material. Una altra és la cives o la civis, que d'on ve la paraula ciutat, ciutadà, ciutadania, que vol dir la gent que habita la ciutat. I després hi ha un altre component, que és la paraula grega polis, que és el govern de la ciutat. No podem entendre l'urbanisme sense una d'aixes tres potes. Les pedres, els carrers, la gent i el govern de la ciutat. Però en el Cabanyal, evidentment, és un problema de política urbanística. Això era fa 10-12 anys. Després s'ha convertit en un problema, a banda de política urbanística, de política en el sentit ample de la paraula. I lamentablement s'ha convertit també en un problema social. Jo el que més, personalment, igual que li passa a molta gent, el que més lamente de lo que està passant en el Cabanyal és la fractura social que s'ha produït en el barri. Això mai se tenia que haver consentit, haver dividit els propis veïns del barri per un projecte que era un projecte que tenia molt bones intencions, que era rehabilitar el barri. El que passa és que, com sabeu perfectament, i no me vaig estendre més, se va introduir un element en aquest pla de rehabilitació del barri, un element, a meu entendre, i a l'entendre d'alguns companys meus, absolutament aliè al barri, com era l'intent de la prolongació de Blasco Ibáñez. Però això és una altra història.
Bé, en tot cas, el cas de la degradació que ha patit el Cabanyal no és únic en aquesta ciutat, per desgràcia. Belluters, Natzaret, Endetes, etc., han patit també la degradació. Un pla de xoc per part de l'administració pública hauria pogut evitar el deteriorament actual?
La resposta és afirmativa. Jo recorde quan els ajuntaments, quan s'ha recuperat la democràcia, final dels 70, una de les primeres tasques dels ajuntaments democràtics era superar allò que alguns anomenaven el deute urbà del franquisme, és a dir, barris amb cases però sense equipament, sense instal·lacions. I allò va ser una tasca que era una tasca poc lluïda des del punt de vista polític, però molt important des del punt de vista social. Posar escoles en els barris, fer l'asfaltar dels carrers, la conducció d'aigües, portar el telèfon, portar els serveis bàsics. Això va passar en València, va passar en Barcelona, va passar en Madrid, va passar en quasi totes les ciutats. Eixa era la primera tasca, recuperar els barris. Què ha passat? Pues que eixa tasca, que està inacabada, se n'hem oblidat i hem començat a parlar de, no sols a València, no vull només parlar del cas de València, però s'hem dedicat a parlar-ne de ciutats globals, estar en el mapa, los grandes eventos, Barcelona, el que acabem de parlar a Fòrum 2004, sí. Abans les Olimpiades, amb tots els beneficis que això va portar, i hem començat a fer un urbanisme oblidant-nos de quins eren els objectius bàsics.
Un urbanisme espectacle, podríem dir.
Un urbanisme de l'espectacle.
El que té cartell, l'altre no en té.
El que té cartell, l'altre no té cartell. Perquè d'aixos barris que heu parlat, Belluters, Tendetes, Nazaret, també són invisibles. No ixen en els diaris més que quan tenen els pobres un conflicte. Quan el F1 els acorrala als pobres de Nazaret i no poden ni tan sols eixir de casa el dia que n'hi ha... Barris que, per cert, en els anys 70 eren barris molt combatius des del punt de vista social. Recordant, per exemple, Orriols, Torrefiel, Benimaclet, etc. Bueno, pues, senzillament, la política, que en definitiva és la que decideix on van a parar els recursos, ha decidit que aquests temes no eren uns temes urgents. Aquest llibre al que heu fet referència i que aprofite per fer publicitat, perquè a més està coeditat per la Universitat Politècnica de València, sobre Ciutat Vella, Ciutat Vella és el barri més important de la ciutat. Si en Ciutat Vella, que és el barri més important de la ciutat, que és el barri central on s'arrepleguen, on està concentrat el poder polític, eclesiàstic, està mig abandonat, què no serà d'aquests barris que estan lluny i dels que ningú pràcticament parla quasi mai. Per tant, la resposta a la pregunta que has fet tu és, sí, un pla de xoc i un pla de manteniment, no sols de xoc, d'equipar els barris. D'equipar els barris, torna a insistir, per a donar les mateixes oportunitats de vida urbana al que viu en Belluters, al que viu en Nazaret, o al que viu, això mai és possible al 100%, perquè evidentment quan estàs més a prop del centre, les oportunitats són majors, no depens tant del cotxe, pots tindre més accés a més serveis perquè ells estan més concentrats, però això no exclou que en els barris pugui haver un nivell de vida, diguem-ne, molt agradable. Cosa que, per desgràcia, no succeeix en molts dels barris de les nostres ciutats, de la nostra ciutat i de les nostres ciutats.
Joan, ja per acabar, m'agradaria que ens digueres per què consideres que la riquesa fonamental del carrer és la gent.
Un personatge del món de l'urbanisme dia una cosa així com que la mercaderia més valuosa que s'intercanvia en la ciutat és la comunicació. El concepte de ciutat va estar estretament vinculat al concepte d'espai públic. L'espai públic és l'espai de la sociabilitat. És l'espai que ens iguala a tots. Tant el que viu en una caseta de 40 metres, un piset de 40 metres quadrats, com el que viu en un palau en el carrer de Cavallers. El carrer ens iguala a tots. És l'espai més democràtic. I el carrer, sense gent, no és carrer. I això vol dir que el carrer, és a dir, l'espai públic, és un espai que històricament ha sigut el lloc de, no sols de reunió, el lloc del mercat, el lloc de la manifestació, el lloc on jugaven els xiquets, on els majors podien estar tranquil·lament asseguts en un banc o passejant, on se produïen tota mena de manifestacions espontanes i on la gent se troba. És la clau. Què ha passat? Que de totes aquestes activitats socials hem anat perdent-ne molts, en part per l'efecte monopolitzador del trànsit i en part també perquè, com dieu al principi, hi ha un moviment de regressió a la individualitat cada vegada major. Jo dia l'altre dia en eixa xerrada, si llevem els cotxes del carrer i fem uns carrers agradables, els xiquets tornaran a jugar al carrer? O lo de la consola i de la tele, això va ser ja molt difícil tornar a treure-los de casa per a que quan neixen del col·legi se reunisquen els seus amics. Estic parlant quasi d'un món idíl·lic, Però això és el que eren les nostres ciutats en els anys 50. Jo ho he vist, que en tinc més de 50. Jo ho he vist, això.
Jo ho veig difícil, perquè vull dir, jo visc en un lloc idíl·lic, podríem dir encara, que es pot jugar al carrer i el meu fill no és al carrer, està en la consola i en l'ordinador.
Per això he fet aquesta puntualització. Si som capaços de recuperar l'espai públic, de reconquistar l'espai públic, solucionant els problemes del trànsit, etcètera, i creant les condicions per a que se doni altra vegada aquestes raons de sociabilitat, tornarem a... Tinc dubtes, perquè el procés, alguns processos d'estos són irreversibles. Si als xiquets cada vegada se'ls... la consola, la classe d'anglès, la classe de tennis, els que poden, la música, que tot això està molt bé, però això no és sociabilitat en la carrera. Això és espais, entre altres coses, per a la gent que s'ho pot pagar.
De fet, no vull anar més el comentari, però sí que m'ha cridat l'atenció el que esteu comentant ara, perquè hi ha una senyora que la seva filla s'ha comprat una casa on tenen un jardinet on les xiquetes, em va remarcar això, poden baixar allí i jugar amb les amiguetes. I clar, diu, com si fora com abans. I clar, ara que estem comentant això, esta dona li donava importància a aquest fet, que pogueren baixar les xiquetes allí baix, perquè n'hi ha com un jardinet, i aleshores es reuneixen amb les veïnetes per jugar. Això que dèiem dels pisos aquests de Guàrdia Civil, que de fet, els xiquets allí sí que baixen i s'han fet amiguets. També jo observo que n'hi ha molts xiquets i n'hi ha poques que baixen, però trobo que també són els pares els que es diuen baixeu baix i estigueu per allí perquè us podem veure. O sigui, és una espècie de... de microcarrer dins de la urbanització i un poc potenciar un poc això, però també depèn dels pares, si us diuen no, consola tan pront, no, o sigui que, no sé, recuperar el carrer és una cosa, afegiríem de tots, i sobretot sí, de l'educació que els donen els pares.
Però fixa't que
eixe cas... és un poc complicat, jo també estic d'acord amb tu.
Eixe cas que estàs content tu de la zona eixa, són coses excepcionals. Ja ens criden l'atenció per excepcionals, sí, quan deuria ser lo
natural. El més normal. No?
I és curiós, perquè quan en un carrer se remodela i se fa, sí que sorgeixen. Estic pensant, per exemple, en la plaça del Patriarca, que era un garatge fins fa uns anys, sí, sí, aparcament de cotxes, va ser llevar els cotxes i immediatament comences a veure, no és el millor model, perquè probablement algunes coses haurien d'haver-se fet d'una altra manera, però ja passes allí per la vesprada i ja veus els xiquets que gent del col·legi i ja se poden veure amb uns altres. No? En el meu carrer, que el peatonalitzarem farà un any i mig, a poc vaig treure una foto d'uns xiquets jugant a la corda en Pasqua.
A Benimaclet també, la zona aquesta de l'església també està recuperant-se, n'hi ha més xiquets jugant a la goma, tirant petards, com ve, sobretot Sant Jordi.
La plaça Major de Vila-real, també recorda que ha passat el mateix. Recentment han llevat els cotxes, que abans també hi havia cotxes aparcats i tot això, ho han fet un espai obert per a que la gent pugui anar a passejar i a jugar, i efectivament ara veus que hi ha gent passejant i hi ha xiquets jugant i gent major xerrant i tot això. És a dir, sí que efectivament la gent ha ocupat, i a més en molt poc de temps, un espai que, on fins ara ningú no hi anava, perquè era un lloc per a deixar els cotxes, bàsicament. És el mateix que...
De fet, recordeu aquestes frases que deia s'ha criat al carrer, o falta de carrer, no? Una manera de sociabilitzar, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé, Joan, moltes gràcies.
A vosaltres, quan vulgueu parlem d'altres coses, si podem.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Joan.
A continuació escoltarem Camals mullats, una cançó que pertany a La gossa sorda, que és dins del disc Saó, en la qual ens fa un recorregut pels carrers de la ciutat de València.
Cinc de la matinada, no esperava que acabaren pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers, dalt d'una bicicleta vella, recorríem la distància i guardava l'equilibri, fregant-te amb les galtes l'esquena.
Camals mullats, fregant-te l'esquena.
Carrer de la Pau per terra, glorieta, semàfor de jutjats, frenada en sec, i els dos a terra, somrius i et besa a la dreta, govern militar i un tio amb metralleta que ens mira molt mal. Ja saps què passa. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. Des de la nit que fan que parlen les parets a la València, de Blanquita i Estelles, i hem fet música mètrica sàtira per canviar els teus desitjos, per matar els teus silencis, finestres, balcons que no esperen Benet a la València, de la falli de Basset i a cada barri se sent rebombori. Unim les nostres forces con together everybody, per retrobar l'espurna a l'altra cara de la lluna, amb els veïns del Cabanyal i les veïnes de portades de la bunda a l'espurna, l'altra cara de la lluna.
I obrirem una altra porta evidència de mentira.
T'estime, t'estimo, t'estim.
Jo dic que meto una València, les cales són de plata.
T'estime, t'estimo, t'estim.
Jo soc pacient i per això veteran en se caigué.
T'estime, t'estimo, t'estim.
Llevo verdo de les menges por a tots de les cales.
Les línies del metro, la nostra presó.
Xxxt, Sprite!
I la les parets de colors. Qui observa els Mossos, bon observador. A la City li és igual per on surti el sol. Sap que si aixeco el cap només hi veig pols. Al barri somriu perquè no estem sols. Parem els seus pals, exemples són molts. Però cadascú amb el seu entorn. Xarxa d'afinitats dinamitant els ciments del món. Joventut i experiència, referents potents des de Sant fins a València.
I obrirem una altra porta evidència de mentida.
T'estima, t'estimo, t'estimo.
Jo dic que em veig d'una València on els carrers són de plata.
T'estima, t'estimo, t'estimo.
Jo soc pacient i per això reiteraré fins si caigué.
T'estima, t'estimo, t'estimo.
Llevo del tot de les mentes, els moratons de les cases.
Seves credencials, la gossa sorda, pirat-se un sistema.
No se'n diu l'hora podrida, traïció, bellesa, morta i violència. O és que algú ha dit el nom de València. El lagre barreja de fem i salobre. I sota terra l'amor, la mort al metro dels pobres.
I obrirem una altra porta evidència de mentira.
T'estima, t'estimo, t'estimo.
Jo dic que invento una València on els carrers són de plata.
T'estima, t'estimo, t'estimo.
Jo soc pacient i per això que
no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, camals mullats.
UPB Ràdio, 102.5. I després d'escoltar aquest tema, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules enderroc i sostre, que estan directament relacionades amb el tema que ha tractat Joan Olmos al llarg de l'entrevista. Escoltem les frases que Toni tot seguit ens llegirà.
Les persones que malviuen en solars plens d'enderrocs i brutícia estan exposades a patir malalties infeccioses. Un dels efectes de la crisi econòmica és l'augment del nombre de persones anomenades sense sostre, que no tenen cap casa per a poder viure-hi.
Pel que fa al mot enderroc, es refereix a l'acció i l'efecte d'enderrocar, de tirar a terra o desfer una construcció fent caure successivament les parts de les quals es compon. Cal recordar, però, que la paraula enderroc, quan es refereix exclusivament al conjunt de materials provenents d'una construcció enderrocada, té com a sinònim la paraula runa. En tot cas, recordeu que cal evitar els barbarismes de ribo, que equivale a la paraula enderroc, i escombro, que equivale a la paraula runa. Quant al mot sostre, es refereix a la part inferior d'una casa, d'una habitació o d'una altra construcció que la limita per dalt, en oposició al sòl o paviment, que la limita per baix. Recordeu, per tant, que en valencià diem sostre i no techo. I ara volem que penseu quin pot ser el significat d'aquesta frase feta que us proposem. Toni ens la llitja ara mateix.
Aquests veïns han perdut la casa en la inundació. Casa vella, tot són goteres.
Aquesta expressió, casa vella, tot són goteres, s'usa quan volem expressar que no hi ha prou desgràcia amb el que ens ha passat, que encara ens en passen de més grosses. També podem usar amb aquest mateix significat a gos flac, tot són puces.
Tot seguit gaudirem d'un altre tema.
Què volen aquesta gent de Maria del Mar Bonet amb una lletra que no ens deixa per a res indiferents?
De matinada han trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllar. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc ençà de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben com promes n'estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? I és a que parla poc, cada nit s'agitava, li venia un tremolor, també en un truc a trencava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sent viva la trucada, i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina al finestral, darrere xiscla la mare. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? De matinada han trucat, la llei una hora assenyala, ara l'estudiant és mort, més mort d'un truc a trencar-ho. I que volen aquesta gent que truquen de matinada?
102.5 València.
I després d'escoltar Maria del Mar Bonet, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. La pregunta d'aquesta setmana està relacionada amb el modernisme popular del barri del Cabanyal. Escolteu el fragment següent, adaptat de l'article de Núria Cadenes, El Cabanyal, modernisme popular arran de la mar, publicat en la revista Coup de Fouet 14. Toni?
Les cases que hi ha actualment al Cabanyal i que de seguida criden l'atenció del visitant pel conjunt que configuren i per les singularitats que cadascuna hi suma, ocupen el lloc de les barraques o cabanyes que van donar nom a aquest antic poblat de pescadors. Des de mitjan segle XIX, certa puixança econòmica i la fal·lera higienista i un incipient estiuets que descobria la platja es van combinar per a fomentar-hi construccions més sòlides, menys combustibles i més planificades. A València, en aquella època, hi havia arribat el temps d'enderrocar muralles i traçar l'eixample i construir els esplèndids edificis modernistes que avui esquitxen bona part de la ciutat. I aquest estil va arribar en plenitud també, i a la seva particular manera, al Cabanyal. Així amb un, diguem-ne, plus de taulellet. Perquè quan la gent humil del barri mariner va anar construint aquestes cases, el gust burgès ja havia impregnat la resta de capes socials i el modernisme hi va fer explícit acte de presència. I s'hi va quedar, val a dir, quan la classe alta ja virava els ulls cap a d'altres bandes. I era un modernisme igual que el de les cases cèntriques i mesurades, però diferent. Passat pel tamís popular, esdevenia via d'expressió original. La preocupació normativa cedia pas a la vistositat i l'exuberància. El gust tradicional es combinava amb les formes ondulants de l'Art Nouveau. Les fàbriques de ceràmica s'adaptaven a la moda i oferien una increïble varietat de colors i formes i textures que després cadascú combinava segons criteri propi en possibilitats infinites. Els artesans trobaven camí de lluïment i lliure expressió, i qui es feia la casa maldava per caracteritzar-la, per individualitzar-la. Era el paradís de la imaginació. Tot plegat, una riquesa de formes i de tons i de textures i de llums que descansen la vista, que donen a la passejada un relaxant aire ingenu o divertit, o sorprenent, segons el cas, que oferixen als ulls una harmònica combinació de contrastos, una bella mostra de la creativitat modernista. I hi ha aquest eclècticus dels taulells ceràmics, però hi ha també els balcons i les portes, amb la conjunció de corbes en fusta i metall, els miradors, les motllures, les flors i les sanefes que la burgesia ja havia deixat estar i que trobaven vida renovellada a les parets de les cases més humils i també més coloristes. Un món obert als detalls, el compendi de notes singulars que conformen totes juntes una sinfonia arquitectònica de bellesa emocionant. És un modernisme autòcton, singular, digne de ser conservat, protegit, valorat, mostrat, defensat, relatava fa un temps la catedràtica de composició arquitectònica Carme Jordà. I qualsevol que la sentira o que llegira els mots raonables assentiria mentalment i potser preguntaria pels plans de conservació i de promoció d'aquest museu viu a l'aire lliure. Ara bé, quan el relat es fa realment difícil de continuar, perquè passejar actualment pel Cabanyal és assumir que l'amant de l'art, de l'arquitectura, de les coses que els humans hem sabut fer bé en aquesta vida, pot acabar la caminada amb un desesperat nus a la gola, per la desídia, per la ignomínia, per la vergonya de veure el lent declivi de les cases abandonades a la brutícia, la marginalitat i la ruïna.
I la pregunta d'aquesta setmana és: antigament, el Cabanyal i el Canyamelar conformaven un municipi independent que l'any 1897 fou annexat a la ciutat de València. Podríeu dir-nos quin nom portava aquest municipi independent que arreplegava el Cabanyal i el Canyamelar? Repetim la pregunta. Antigament, el Cabanyal i el Canyamelar conformaven un municipi independent que l'any 1897 fou annexat a la ciutat de València. Podríeu dir-nos quin nom portava aquest municipi independent que arreplegava el Cabanyal i el Canyamelar? Us recordem que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom del guanyador o guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. La repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. Ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us preguntàvem a què es refereix l'expressió ritmes exact. I la resposta correcta és: la paraula exact, que significa coix en la llengua turca, s'usa per a denominar un patró rítmic propi de la música tradicional dels Balcans, Turquia, l'Iran o l'Afganistan, en el qual es caracteritza per amalgamar compassos de subdivisió binària i ternària, com ara 3x4, més 3x8 o 2x8, més 6x8. En la música culta occidental es comença a usar al segle XX, principalment de la mà del compositor rus Igor Stravinsky i de l'hongarès Béla Bartók. També hi ha amalgames de compassos de subdivisió binària i ternària, semblants al ritme exact, que són pròpies d'algunes músiques tradicionals de la península ibèrica, com ara el flamenc andalús. Al País Valencià tenim també exemples de ritmes exact, per exemple, en alguns tocs de dolçaina tradicionals de Morella. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Empar Salabert Pasqual. Empar, pots passar a replegar el teu premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat al campus de la... del campus, al campus de Vera. Han intervingut
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres tanquem ja el programa d'avui tal com l'havíem obert, amb una cita de Le Corbusier. Necessitats materials, apetits espirituals, tot pot ser satisfet per una arquitectura i un urbanisme amables. Fins la setmana que ve, en una nova edició de Pleiades.